Avui hem tornat a convidar el Connectats amb Manel Cervantes, el cap de malalties infeccioses de l'Hospital Partaulí. És un dels referents catalans quant a malalties infeccioses i arran de la pandèmia també de la Covid-19. A l'Hospital Taulí ha seguit de primera línia l'evolució d'aquest virus i des del programa ens fem la següent pregunta. Podem dir que s'ha acabat la pandèmia? Doncs li traslladem aquesta qüestió al doctor Manel Cervantes, que el tenim amb la companya de Ràdio Castellà, Rocío Gómez. Manel, Rocío, bona tarda.
Bona tarda.
Bona tarda, Carme, què tal?
Escolta, Manel, podem dir que la pandèmia s'està acabant o no?
No, jo crec que no. Hi ha bons indicis, hi ha una davallada de casos de gravetat i fonamentalment de morts per culpa de la Covid, però el virus no desapareix. I aleshores, el moment en què es confirmi que aquestes bones dades són a tot el món i d'una forma consistent, jo crec que encara falta unes setmanes o fins i tot mesos, aleshores l'OMS, que és l'única autoritat mundial que pot dir que comença una pandèmia i que s'acaba, és la que emetrà aquesta decisió. És una decisió que no és intranscendent. Estar en pandèmia no és només estar tothom pendent o no, sinó que és una sèrie de mecanismes activats de vigilància, de control, de preparació de vacunes, que no és poc important decidir quan és que hi ha alerta i quan no. La meva opinió personal és que quan els dos hemisferis, tant el sud com el nord, es demostri que passa una temporada previsiblement alta, com és l'hivern, amb poca gravetat, doncs vol dir que s'ha acabat la pandèmia. I això no és el mateix moment a tot el món. Jo crec que hem passat un estiu relativament bo, en el sentit de que molts casos, però molt poca gravetat, i que si això es confirma, doncs és com es quedarà un virus que continuarà infectant probablement més a l'hivern que a l'estiu i que no significarà per la major part de la població un perill, però per la gent vulnerable sí. I, per tant, s'han de mantenir alertes, vacunes de reforç, vigilància i mascaretes per la gent de risc, però no per la població general.
Recorda'ns qui són els col·lectius aquests de risc, perquè de vegades només pensem en gent gran i malalties cròniques, però hi ha més persones que, per exemple, si estan en un tractament de quimioteràpia, en un tractament oncològic, doncs també són col·lectiu de risc. No sé si ens pots refrescar la memòria una miqueta.
Sí, independentment de les llistes i dels llistats de risc que hi ha una cosa que és de sentit comú. O sigui, la gent que està més exposada als virus per qüestió d'ubicació hospitalària, gent que ingressa molt, gent que té malalties que necessita quimioteràpia o fins i tot personal sanitari d'aquestes àrees, té més risc de contagiar-se. Però després hi ha una sèrie de col·lectius, uns per edat, els altres per malalties, els altres per tractaments que fan, que si agafen el virus estan més exposats a que sigui greu. I aquests són els grups més importants que hem de protegir. I a la pràctica vol dir els majors de 80 anys, com amb tots els virus respiratoris, la gent que fa quimioteràpia o té una malaltia de tipus càncer, especialment de la sang, que sabem que són molt vulnerables al coronavirus, i alguns tractaments que, encara que no siguin per malalties greus, condicionen que la persona respongui pitjor a les infeccions víriques. I això va des del reuma a les malalties inflamatòries digestives o a la pròpia diabetes. Vull dir que d'alguna forma hi ha gent que està amb més risc. Aquesta gent ja ho sabem, els seus metges ho saben, i per tant amb aquesta gent sí que els hem de dir que continuïn amb moltes mesures de prevenció. Però això ja ho sap cada persona i sobretot cada metge que porta aquestes persones, amb la qual no ens hem de preocupar molt de definir-ho per la població. Ja estaran avisats els que s'han de vigilar.
No sé què n'opines tu, per exemple, ara s'ha posat damunt la taula la possibilitat de deixar de portar, deixar que sigui obligatòria la mascareta als mitjans de transport públic. Tu això com ho veus? Perquè ara mateix, per exemple, si agafem el tren, veurem gent que la porta seguint els preceptes, no? Seguint la llei, la normativa, i hi ha gent que no la porta, que aquests no en parlarem, però no sé com opines tu, què veus, si és una bona opció, si no, si aquests col·lectius de risc haurien de continuar portant la mascareta. Quina és la teva opinió?
Mira, la meva opinió és que totes les mesures preventives, des de la vacuna, a la distància, la mascareta, el rentament de les mans, l'evitar estar amb gent que està malalta si tens risc, tot això no és blanc o negre. No és risc 100 o risc 0. Hi ha una gradació de risc. I, per tant, en funció de com està afectant l'epidèmia a la població, de quan circula el virus i de quan greu és el virus, tot això es pot anar modulant. Les decisions de no fer les coses de cop són raonables. No són ni bones ni dolentes. Es podia haver dit, el dia que es va decidir treure les mascaretes a l'aire lliure, es podien haver tret a tot arreu i probablement no hagués passat res. Però és raonable fer-ho d'una forma progressiva. I a cada pas que es fa i es veu que no passa res, doncs fer un altre més cap a la normalitat. I jo crec que ara el que tocava era treure la mascareta a tot arreu. Al final s'ha decidit que amb els llocs sanitaris, entre cometes, els hospitals, els centres de salut, les farmàcies i les òptiques, que això ve a saber per què, però també estan incloses, doncs aquí encara es manté l'obligació. Però als mitjans de transport, el que estava passant ara és que un pensava, aviam, jo puc estar 4 hores en una discoteca, tothom allà al costat un de l'altre, i no necessito portar la mascareta. Vaig 10 minuts a un transport públic i és obligatori. A veure, això no té cap sentit. No hi ha més risc amb aquells 10 minuts que amb les 3 hores de la discoteca. O sigui que, com una mida progressiva d'ara traiem un altre més, a mi em sembla bé. Sincerament, de totes maneres, a mi, des de fa molts mesos, el que no m'ha acabat d'agradar és aquestes mides obligatòries que després la gent no segueix i no tenim una manera de mantenir el control de l'obligatorietat. Perquè què farem? Posarem un policia a cada vagó? En aquest moment es planteja com obligatori, el que està fent ara. Sí. Ara hi ha obligació d'estar amb la mascareta posada als transports públics. El que passa és que si una obligació d'aquesta no va acompanyada d'una vigilància del compliment, doncs comencem a anar una mica coix. Quan tothom té la transcendència, la idea de que és molt important, entre nosaltres mateixos ja ens insistim en que les coses s'han de fer. Quan ja no està tan clar, doncs probablement és un bon moment per retirar-la. Jo sóc partidari de que el que s'ha de fer és una recomanació gradual al risc. Hi ha una cosa concreta que jo crec que cal insistir més. El que no es troba bé, el que té tos, el que té febre, aquest sí que s'hauria de posar la mascareta, perquè per això sí que és útil, perquè el que ho té no ho transmeti. Aquesta seguretat de que com porto la mascareta no m'infectaré, doncs lamentablement no és així. La mascareta redueix el risc una mica, però no és amb mascareta puc anar tranquil a tot arreu i sense mascareta no. Per tant, és un bon moment, ara que no hi ha tant perill de transmissió, per dir, escolta'm, la gent de risc que es posi la mascareta, sobretot que estigui ben vist, que el que porti una mascareta encantat de la vida, que ningú li vagi a dir per què vas amb mascareta, i al revés, que el que no se la vulgui posar, doncs que no se la posi. I si té clínica, si té tos, si té febre, doncs que tingui el seny i la solidaritat de posar-se-la. Perquè aquest és el que pot contagiar o de la Covid, o de la grip, o d'altres virus. I no costa res, ara que tothom tenim mascareta, doncs tenir-la a la butxaca, per si en un moment donat tu tens aquesta sensació de que tens clínica, tens mal de coll, tens tos i et poses la mascareta. Amb una recomanació que no és només fer un anunci i recomanar-ho. És una cosa que s'ha d'anar explicant i s'ha d'anar insistint. La Coca-Cola no ven anuncis perquè faci un dia un anunci i ja està. Si ven Coca-Cola és perquè està contínuament matxacant amb l'important que és. Nosaltres hem de matxacar l'important que és una mida sanitària quan ho és de veritat, quan és clarament necessària. Quan la cosa és opinable, doncs mira, cadascú que venci el que vulgui se la posi i el que no, no.
Quan començàvem l'entrevista deies que haurem d'estar molt pendents d'aquest hivern perquè serà decisiu per veure si, com sembla ser, aquesta pandèmia doncs està de capa caiguda i està arribant doncs als últims moments. Tu creus que ha estat favorable aquesta gripalització de la malaltia?
Home, clar, el que passa és que la paraula gripalització en un moment donat ha semblat que volia dir que ja no era important, que ja era com la grip. No, no. Per a aquestes persones que tenen més risc, la Covid continua sent una malaltia més greu que la grip. però evidentment és una sort que haguem pogut fer aquesta gripalització, perquè vol dir que en aquests moments la gravetat no dona per estar tan preocupats. L'altra cosa és que, ja et dic, haurem de mantenir una part de la població, un 5 o un 10% de la població, que s'ha de seguir vigilant i que s'haurà de vacunar més vegades. I la resta, sentit comú, i per exemple, una cosa que ara ens amenaça és la història de que s'ha sumat la crisi econòmica i el tema de l'energia, i probablement ara tindrem la sensació de que el millor és tancar molt bé tot perquè no s'escapi ni una gota de calefacció i no gastem aquest hivern. Mala idea. Jo crec que hem de seguir ventilant, perquè els virus respiratoris, el que sí que hem après és que en els llocs tancats on s'acumula gent, i això va des del transport al bar, la veritat és que és millor poder ventilar. I això va una mica en contra de la idea de tanquem-ho tot molt bé, que no gastem calefacció. Doncs segurament, si mantenim virus respiratoris preocupants, com la pròpia grip i la Covid, la ventilació continuarà sent clau.
Diries que és la pitjor crisi sanitària que tu has viscut des que et dediques a la medicina?
Sí, a nivell global, de nombre de persones afectades, sí. El que passa és que, clar, jo vaig viure professionalment al començament de la sida, i això era a poc, no va ser tots els casos de cop, però una malaltia que un cop l'agafaves no et curaves mai, i per tant era una causa de mort molt important, no en setmanes o dies, com ha sigut la Covid, però sí la sida. Però clar, la sida va afectar a 40 milions de persones en tot el món, o posem 60 si no ho hem comptat prou bé, i amb la Covid ha sigut molt més i en un període curt de temps. O sigui que a nivell de repercussió sobre el sistema sanitari i sobre la nostra feina del dia a dia, la Covid ha estat el pitjor que jo he vist. Jo sempre explico que una vegada a l'hospital nostre, al Taulí, vam tenir la mala sort de que hi hagués un descarrilament de tren i un incendi just a l'estació que passa per sota del Taulí. Aquell dia, que vam haver d'atendre 200 persones d'aquest episodi, va ser dramàtic. Doncs la Covid ha sigut això dies i dies i dies i dies, especialment els primers 3 mesos del 2020. Mai havíem viscut una cosa així. L'hospital, que té 500 llits, va necessitar ocupar 750 llits per pacients. No em facis dir d'on vam treure els 250 que no teníem i quins espais vam haver de fer servir. I, òbviament, va matar molta gent i això no ho havíem viscut mai.
Sembla que faci molt de temps, i no em fa tant, hem de també, a mi em sembla que hem d'agafar una mica encara perspectiva de tot el que s'ha viscut. Vosaltres, especialment des del col·lectiu de sanitaris, tu creus que hem après la lliçó per dedicar més recursos a la sanitat pública, que és al final qui ha parat el cop? Ai.
La resposta curta és no. Jo crec que no hem après tot el que ens pensem que hem après, i que si tornés a venir una cosa similar, no sé com ens en sortiríem. El que sí sabem és que ens en podem sortir. O sigui que d'alguna manera sí que hem d'estar contents de que la primera part de la lliçó l'hem après. Però aquesta conclusió tan lògica que tu explicaves de si ja farem les inversions necessàries perquè això no ens torni a agafar de sorpresa, tinc la impressió que a l'hora de repartir els diners dels pressupostos hi ha moltes prioritats i ens oblidarem de seguida del que ha passat. Em temo. Jo tinc la impressió que no només a nivell assistencial, no només de llits d'hospital, sinó que tota l'assistència primària, salut pública, ha d'estar preparada, ha de tenir una organització flexible perquè en un moment donat pugui respondre bé a això. No pots tenir una plantilla immensa de personal si no el necessites, però has de tenir la manera àgil, organitzativa, intel·ligent, de poder dedicar els esforços a una cosa sense abandonar la resta. I això no és fàcil, però segur que una part important ve de la dedicació de diners i de ganes de fer-ho, eh? Perquè jo crec que una de les coses que hem après és que es pot respondre, que la ciència ha anat de pressa, que s'han fabricat medicaments i vacunes en un temps rècord i que això es podrà tornar a aconseguir si hi ha un altre virus pitjor. Però no sóc tan optimista que ja ho hem après tot.
Abans de marxar, Manel, ens pots fer 5 cèntims de quina és la situació ara mateix a l'hospital, si hi ha pacients a la UCI per Covid, quina és l'ocupació de l'hospital amb persones que estiguin doncs, patint aquesta malaltia?
Mira, una de les coses que podem dir és que no s'ha acabat, perquè encara hi ha pacients ingressats, però, clar, si hem arribat a tenir aquells 700 pacients, doncs ara en tenim 4. I molt sovint...
Però 4 de manera literal?
1, 2, 3, 4. Sí. Hi ha 4 persones infectats amb coronavirus a l'hospital.
Pensava que era com de 4 gats, no? Però són 4 de 4.
No,
i 4, estan en un estat greu?
A l'hospital hem estat l'estiu amb 10, 15, 20 persones i vam tenir els temps pitjors de després de Nadal amb 200, vull dir que realment aquest any, tot i no ser la soca tan agressiva, com va ser tan extensa, jo et recordaria que en una setmana dura del 2021 teníem 2.000 casos, 5.000 casos, la primera setmana del 2022 vam tenir 250.000 casos a Catalunya. Es diu de seguida, però clar, d'aquests més del 90% estaven tenint un refredat, unes angines, un mal de coll, un mal de cap, no una malaltia com la del maig del 2020 o març del 2020. Per tant, això ara és extraordinàriament infreqüent. De fet, fa setmanes i setmanes que no tenim un malalt molt greu a la UCI. Ara tenim malalts que ingressen amb altres coses, prou fumuts, i que a més coincideix que tenen una infecció per Covid. Els contem igual com a pacients ingressats, però no estan ingressats per culpa de la Covid. I aquesta és la situació bastant general en aquests moments. Ja et dic, amb alguns tipus de pacients, amb malalties de la sang, amb tumors com els linfomes o les leucèmies, que si agafen la Covid encara se la juguen, però que afortunadament també estan anant bé.
Doncs amb aquestes bones notícies, Manel Cervantes, cap de malalties infeccioses de l'Hospital Partaulí de Sabadell, hospital de referència per a molts municipis del Connectats, entre els quals es troba Castellà del Vallès. T'agraïm la teva tasca i preguntar-te on tens el premi de Sabadellenc de l'any. Això és com els Oscars?
Això és un tema que fa una mica de vergonya.
Sí?
Perquè jo vaig tenir, afortunadament, aquest reconeixement en representació dels sanitaris de la comarca, que ens hi vam deixar la pell aquests anys, però no per un mèrit personal. I de fet, doncs és un orgull, però jo no soc ni nascut a Sabadell. O sigui, jo sempre explico que ni visc ni he nascut a Sabadell, però hi treballo moltes hores durant 42 anys. O sigui que una cosa potser sí que ha portat a l'altra.
Doncs res, gràcies per la teva feina a l'hospital i espero que la propera vegada que et convidem al Connectats encara siguin més bones notícies i puguem dir ara sí que la pandèmia ja s'ha acabat. Gràcies, Manel. Bona tarda.
Sí, moltes gràcies i esperem tornar-nos a escoltar i a parlar per un altre motiu.
Gràcies.